Al matí, amb Raquel García. Viatgers en el temps.
Avui a la secció de viatgers en el temps arribem a la darrera estació d'aquest viatge que estem recorrent amb el director de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont, ressegint el llarg camí de l'evolució humana. Un camí que ja hem vist que és ple de cruïlles i també de vies mortes que van a parar a espècies que ja no existeixen. Però algunes d'elles ens porten fins a l'actualitat i una d'elles és fins a l'única espècie d'homo que existeix actualment, l'Homo sapiens, nosaltres. David Alba, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
A veure, que siguem l'única espècie que queda del nostre gènere és una casualitat o això vol dir que som una espècie especial?
Aviam, jo no crec en general en les casualitats, tot té una explicació. Això no vol dir que aquesta explicació portés ineludiblement a la situació actual. Sens dubte, el fet que siguem l'única espècie del nostre gènere que està viva a l'actualitat, en part és deguda a algunes particularitats de la nostra espècie. Sobretot, si mirem coses que destaquen, és que som una de les espècies, segurament l'espècie de vertebrat, que té una distribució més àmplia a nivell terrestre. Ocupem tots els continents del planeta, fins i tot en situacions molt extremes, i això és gràcies, en bona part, al fet que disposem d'una capacitat de produir cultura que ens permet, d'alguna manera, sobrepassar el que seria el ritme habitual de l'evolució biològica per selecció natural i poder-nos adaptar, entre cometes, a diferents situacions molt diferents gràcies a aquesta capacitat doncs, de transmissió cultural. Per tant, som una espècie particular perquè té molta importància, a banda de l'evolució biològica, en el nostre cas, l'evolució cultural. Això vol dir que som especials, això ja depèn de com cadascú ho interpreti.
Uh-huh. Jo em quedo amb això, que som una espècie particular i que la cultura és el que ens fa especials, podríem dir. I quina és l'evidència més antiga que tenim de la nostra espècie? O sigui, quan i on apareix?
Bé, el que tenim bastant clar és que la nostra espècie, que és Homo sapiens, té un origen africà. Hem de tenir en compte que gran part de l'evolució d'aquest grup, els homininis al qual pertanyem, caracteritzats doncs, per una locomoció bípeda, va evolucionar a l'Àfrica, ja vam veure doncs, els primers Orrorin, etc. Després vam veure els australopitecs, els parantrops, etc. En algun moment a l'Àfrica, al voltant de 2 milions i mig d'anys, apareix el gènere Homo i a partir d'aquí hi ha tota una sèrie d'espècies que ja ben aviat, fa 2 milions d'anys, una mica menys, comencen a sortir del continent africà. Però sembla que la nostra espècie es va originar de bastant més recent que això, al voltant de 150 o 200 mil anys, en algun punt de l'Àfrica, i a partir d'aquí va experimentar una espècie de diàspora amb diverses onades migratòries que l'han portat fins a la situació actual que estem, com deia abans, repartits per tots els continents. Per tant, si hem de posar una data, podríem dir uns 200.000 anys, però és una mica aproximat, això.
Déu-n'hi-do. I quins són els canvis principals que trobem entre els australopitecs dels que parlàvem a la darrera secció i els de gènere Homo, que s'entren o són avui els protagonistes?
Doncs, recordarem que els australopitecs es caracteritzaven per tenir una locomoció bípeda habitual, tot i que encara podien tenir algunes adaptacions a grimpar pels arbres, per refugiar-se dels depredadors a la nit o adquirir aliments. El gènere Homo es caracteritza, d'una banda, per tenir una locomoció bípeda gairebé obligada. A mi no m'agrada parlar d'obligada perquè, tant tu com jo, si ens hi posem, podem grimpar un arbre, podem nedar en una piscina, podem anar en bicicleta, per tant,
a mi avui em costaria, però
bé, no, sí. Però en tot cas, tenim l'opció de fer altres coses.
Sí, sí,
com
sí.
També un ximpancé pot anar facultativament, és a dir, opcionalment, una estona de manera bípeda. La gràcia aquí és que nosaltres ens hem especialitzat moltíssim en el que és la locomoció bípeda, és a dir, hem portat una tendència ja de tots els homininis, que va aparèixer fa 6-7 milions d'anys, l'hem portat a l'extrem, tot el gènere homo, diguéssim, no només homo sapiens, i de l'altre és una tendència que es manifestava molt tímidament en els australopitecs, que era d'increment de l'encefalització, una major mida relativa del cervell, que implica unes capacitats cognitives superiors. Això va experimentar un salt amb l'origen del un salt quantitatiu amb l'origen del gènere homo, i no es va quedar aquí, sinó que progressivament al llarg d'un parell de milions d'anys aquesta encefalització va anar augmentant fins al punt que els humans actuals doncs, som una de les espècies del gènere que tenim un cervell més gran en relació a la mida del cos i, per tant, doncs, unes capacitats cognitives o una intel·ligència, si volem, superior, que s'ha de relacionar amb allò que deia d'aquesta gran adaptabilitat gràcies a la cultura material.
I això sí, no hem estat l'única espècie que ha existit del nostre gènere al llarg de la història, n'hi ha moltes altres. Per quina podríem començar?
Bé, si ens remuntem, com deia, a l'origen del gènere aproximadament, per posar una xifra rodona, 2,5 milions d'anys, doncs hi ha dues espècies que encara no són prou ben conegudes, que ja mostren algunes de les característiques del gènere homo, però que encara tenen un cervell bastant similar al que seria l'australopitec, que serien Homo habilis i Homo rudolfensis, que no són, no està clar si són dues espècies, és la mateixa, que té força variabilitat, etc. A partir d'aquí hi ha una espècie que és Homo erectus en sentit ampli, que ja seria la primera que trobem no només a l'Àfrica, sinó fora de l'Àfrica. El que passa que alguns hi ha discussió sobre si aquestes variants regionals que trobem amb Homo erectus són espècies diferents o són subespècies, no? Hi ha gent que, per exemple, a l'Àfrica distingeix Homo ergaster, etc., però és una espècie que o Homo erectus en sentit ampli o com li vulguem dir, que ja es caracteritza per un bipedisme modern, podríem dir, i un cervell ja més gran que aquestes primeres espècies d'Homo habilis, etc. Però encara amb un cervell, és a dir, una mica més gran, però encara no tant. La trobem ja a Geòrgia fa 1,8 milions d'anys, ja la trobem també al sud-est asiàtic, etc, etc. Per tant, a l'Àsia, a Xina, vull dir, és una espècie molt àmpliament reproduïda. I a partir d'aquí continua evolucionant el gènere, i fins al punt doncs, que trobem a Europa, amb cronologies més antigues de fa mig milió d'anys, ja trobem espècies d'homo repartides per Europa, per Àfrica, i llavors hi ha bastanta discussió sobre on posar la línia que separa el que és una espècie diferent del que és una altra, perquè a més, si hi ha, doncs, a vegades, alguns científics tendeixen a descriure més espècies de les que caldria en base a petites diferències, en el cas del gènere homo, s'han descrit, no et podria dir les xifres, però igual el nombre d'espècies vàlides que hi ha hagut podria estar entre 10 i 20 o 25. Llavors, una mica, segurament hi ha un excés d'espècies que s'han descrit, però sí que és evident que més d'una dotzena sí que les hi ha hagut, algunes de molt recents, altres de més antigues, i bé, això el que posa de manifest és que encara que hi hagi una espècie actualment, gairebé mai ha sigut així al llarg de la història. Sempre, normalment, hi ha hagut més d'una espècie i, per tant, podria haver sigut d'una altra manera.
Clar, que és, bueno, doncs aquestes categories, no?, que comentaves, que n'hi ha de molt diverses. D'entre totes les espècies, però del gènere homo, n'hi ha una que podríem dir que desperta una especial fascinació, potser perquè és la darrera que es va extingir i o també potser perquè hi ha evidències que va interactuar amb la nostra pròpia espècie, els neandertals. Escoltem la fitxa i ara comentem.
Nom científic.
Homo neanderthalensis.
Nom comú.
Home de Neandertal o simplement Neandertal.
Edat.
Entre 300.000 i 28.000 anys.
Jaciment on s'ha trobat.
La primera troballa es va produir el 1829, però no va ser reconeguda com el membre del gènere Homo fins força anys més tard. L'any 1856, a la vall de Neander, a Alemanya, es va trobar el fòssil anomenat Neandertal, que va servir per descriure la nova espècie al 1864.
Què en sabem d'aquesta espècie?
Anatòmicament, els Neandertals eren més robustos que l'home modern, amb un tòrax i el maluc amples i les extremitats curtes. Tenien uns arcs supraciliars molt marcats i una regió nasal prominent.
Doncs hem descobert alguna cosa més d'aquest home neandertalensis i digue'ns, David, si hi ha alguna cosa que vols afegir, alguna informació més.
Bé, doncs en relació a allò que parlàvem de la mida del cervell, destacar que els neandertals, que van coexistir amb l'Homo sapiens, tenien un cervell tan o més gran que el nostre i, per tant, tot i que no tinguessin doncs, la tecnologia que tenim nosaltres, tampoc els humans moderns de fa 100.000 anys la tenien, podem pensar que tenien les capacitats cognitives no inferiors a les dels humans actuals.
I què en sabem d'aquest contacte dels neandertals amb l'Homo sapiens?
Bé, doncs, es tracta de dues espècies que es van separar, segons dades moleculars, els seus llinatges es van separar fa aproximadament mig milió d'anys i fa dues o tres dècades es pensava doncs, que eren subespècies d'una mateixa espècie. Amb el canvi del paradigma del concepte d'espècie com a llinatges separats, fa ja bastant un parell de dècades que reconeixen com a espècies diferents, i en aquest sentit la sorpresa va ser quan durant l'última dècada les anàlisis moleculars fetes a partir de DNA antic de neandertals han permès asseverar amb certesa que hi va haver intercanvi de gens entre les dues espècies. La qual cosa, en fi, no m'agradaria ser a mi el portador de les males notícies, però et comunico que, com a europea que ets, segurament tens un percentatge de gens neandertals que pot estar al voltant del 3, 5, 6%, no?
No, no només llavors tu, és tots, no? La Bea també, que em miraves ara amb cara estranya. Tu també, llavors això, van reproduir-se amb els homo sapiens, els neandertals.
Sí, s'havia discutit durant molt de temps.
Que semblava al principi que no.
Perquè els neandertals, diguéssim, són un llinatge bàsicament europeu, i del pròxim Orient, que van evolucionar doncs, a partir d'aquestes espècies més arcaiques d'Homo que hi havia a Europa fa més de mig milió d'anys. Es pensa doncs, que els humans que hi ha a Europa de fa 200, 300, 400 mil anys són del llinatge neandertal. El que passa és que no tenen encara la morfologia típica dels neandertals, aquesta que comentaves i d'altres característiques del crani, que és característicament molt allargat, per exemple. Però, doncs, totes aquestes característiques dels neandertals van anar evolucionant localment a Europa i en determinat moment apareixen els humans moderns. Aquests humans moderns que s'havien originat fa 150.000, 200.000 anys a l'Àfrica arriben a Europa i durant un cert temps coexisteixen amb els neandertals. I aquesta coexistència dura 15, 20, 25.000 anys fins que els neandertals s'extingeixen i desapareixen.
I per què es van extingir?
Doncs això ha sigut molt discutit, no? Per una banda, doncs, hi ha gent que pensa que va ser una substitució brusca, però el patró és que van quedant com arraconat. Segurament hi ha un tema aquí poblacional, no? De que al final les poblacions que quedaven ja no eren viables perquè estaven massa disjuntes, i segur que hi va tenir alguna cosa a veure l'arribada dels humans moderns. Si això va ser una cosa més relacionada amb la biologia d'aquestes espècies, és a dir, els neandertals havien evolucionat, s'havien adaptat bastant a climes més aviat freds. Si això va estar relacionat amb diferències, doncs, canvis climàtics, que els humans moderns estaven més ben adaptats a aquestes d'allò, o va ser un tema cultural, que simplement els humans moderns havien desenvolupat una cultura més avançada que els hi permetia ser més eficients en l'explotació dels recursos, no està clar. El que no estava gens clar fins fa uns quants anys és si hi havia pogut haver-hi, si s'havien pogut entrecreuar. I actualment sabem que sí, no d'una manera massiva, és a dir, no a parts iguals, però sí tenim diverses evidències que puntualment s'anaven entrecreuant i que això ha deixat doncs, una empremta en els nostres genomes. Això també s'ha de tenir present que fa 50 anys el concepte d'espècies eren entitats que estaven reproductivament aïllades. Avui en dia sabem que no tot és blanc i negre, sinó que les espècies són llinatges que es diferencien al llarg del temps, que presenten adaptacions diferents, que van divergint les unes de les altres, però que si entren en contacte, sovint pot haver-hi hibridació i pot haver-hi intercanvi de gens. I això és el que va passar en el cas dels humans. És a dir, una espècie que estava en declivi, com era el cas dels neandertals, i l'altra que estava en plena expansió, una va acabar substituint l'altra però sembla que no va ser una substitució tan dramàtica com semblava, no?
Uh-huh. I per això tenim, no?, per als nostres gens de neandertals que demostren, doncs, aquesta vinculació, no?, entre les dues espècies. I no sé si vols afegir alguna cosa més de la intel·ligència d'aquesta espècie dels neandertals.
Bé, doncs ja ho he dit, que en principi tenien...
Eren capaços, mostren... no?, de fer eines, fins i tot, i
sí, joies. No, aviam, tot el gènere Homo es caracteritza per la fabricació d'instruments lítics. Els neandertals, doncs, feien uns instruments lítics molt més avançats que els que feien els humans de fa 2,5 milions d'anys. Tenen representacions artístiques, diguéssim, és a dir, també, doncs, portaven ornaments... és a dir, una cosa que, òbviament, si ho comparem amb un humà modern, pot semblar una cosa arcaica o primitiva, perquè si ho comparem amb un homo sapiens de fa 200.000 anys, no hi havia tanta diferència. Sí que hi havia diferències en la cultura d'aquests humans moderns que arriben i dels neandertals que hi havia, però fins i tot hi ha una espècie de cultura transicional que sembla mostrar com si els neandertals es van posar les piles per entrar en contacte amb aquests humans moderns, tot i que sembla que no va ser suficient. No?
Sí, per tant, no va haver-hi prou.
És interessant veure com en l'evolució del nostre gènere a vegades costa de destriar què ha sigut degut a la biologia i què ha sigut degut a les diferències culturals.
Uh-huh. Ens quedem amb aquesta incertesa, però no hem repassat totes les espècies del gènere Homo, perquè ja has dit que hi havia masses que s'han descrit, però n'hi va haver-hi una que, podríem dir, va generar força en renou quan es va descriure, l'home de flores. Com és i on col·loquem en aquest puzzle aquesta espècie?
Sí, és una espècie que es va descriure potser ara fa 12 o 13 anys, que habitava molt recentment, fa poques desenes de milers d'anys, a l'illa de Flores, al sud-est asiàtic, i és molt controvertida perquè... és molt petita i des d'un punt de vista mediàtic, doncs, la van vendre molt bé, no? Perquè li van dir, com era així, petita i tal, li van dir el Hobbit i això, doncs, ha fet molta fortuna.
Ja van fer una campanya bona de màrqueting.
El que passa és que si tu et mires a l'esquelet, aquest esquelet, primera, que té un crani extraordinàriament petit. És a dir, en relació a la mida corporal tindria una encefalització comparable a un australopitec, la qual cosa sobta molt, sobretot si ho comparem amb la indústria que se suposava que tenia, que seria bastant més avançada, diguéssim, i també té tota una sèrie de característiques tant del crani com de la resta de l'esquelet que poden ser indicatives de patologia. Aleshores, hi ha hagut, doncs, una baralla científica durant més d'una dècada entre els que sostenien que era una espècie vàlida i els que sostenien que era un individu patològic d'un humà modern, tipus pigmeu, que hi ha pigmeus a l'Àfrica, però també n'hi ha al sud-est asiàtic. El resum de tot plegat és que sembla, és a dir, té tota una sèrie de característiques primitives que fan pensar que això no és un humà modern, sigui patològic o no. I que, tot i que hi ha coses que són patològiques, d'altres semblen heretades d'alguna espècie més primitiva. Aleshores, tenint en compte que al sud-est asiàtic hi va haver durant més d'un milió d'anys Homo erectus, tampoc és descartable pensar que pugui ser una mena versió pigmea d'una cosa que va evolucionar a partir d'un Homo erectus, o en tot cas d'una espècie més primitiva que no pas dels humans actuals que van arribar per aquella zona de manera molt més recent. Sens dubte, trobar més esquelets complets contribuiria a veure si veritablement tots els individus eren tan petits i destriar del cert quines característiques són patològiques d'algun individu i quines són característiques de l'espècie. Hem de confiar que això en el futur ho podran solventar, però bueno, sí, l'home de Flores va fer fortuna com el Hobbit.
Clar, evidentment va ser, doncs, una descoberta, si més no, singular i interessant. Després de fer tot aquest recorregut, no?, en el llarg camí de l'evolució, no sé, com a paleontòleg, si et demano pel futur de la nostra espècie, quin seria?
Home, això és fàcil, perquè com no em preguntes per quan, el futur de qualsevol espècie és l'extinció.
Tachan.
Bueno, no descobreixo res, no?
No descobreixes res, però... I a més, veient totes els nostres antecedents, doncs era clar, era claríssim. El que no sabíem és el que deies, no? Quan serà això?
Aviam, s'ha de dir que ja, òbviament, si ens posem a molt, molt, molt llarg termini, d'aquí 5.000 milions d'anys el Sol farà un pet com un aglà i s'anirà tot en orris i, en fi. Però si anem a uns terminis més raonables, el futur de qualsevol espècie és l'extinció. Paleontòleg David Raup sempre deia que el 99,9% de les espècies que han existit estan actualment extintes. Però també és veritat que hi ha dos tipus d'extinció. Hi ha la veritable extinció, que implica la terminació d'un llinatge sense descendents, i hi ha el que podríem qualificar de pseudoextinció, que és que una espècie o es transforma en una altra o dona lloc a una o més espècies descendents per poblacions que queden aïllades, que evolucionen pel seu compte i que fins i tot si l'espècie s'extingeix com a tal, ha donat lloc a descendents. Pensem que el procés d'evolució, ja hem dit molts cops, és un procés de diversificació i de radiació, i per tant els llinatges, alguns es van podant, no? Però d'altres van diversificant-se. Llavors, en aquest sentit, resulta difícil a hores d'ara preveure si el futur de l'espècie humana és extingir-se com a tal i punt, o és donar lloc a un procés de donar lloc a un altre o a diverses espècies. El que està clar és que les espècies tenen caducitat, és a dir, no trobem espècies al registre fòssil que durin 50 milions d'anys, per dir alguna cosa. Les espècies duren mig milió d'anys, un milió d'anys, 3 o 4 milions d'anys, fins aquí. La nostra és relativament jove, amb 200.000 anys, tampoc és que la nostra evolució s'hagi acabat en absolut, per tant, tot dependrà. El que sí que està clar és que, en el nostre cas, juga un factor molt important, el factor cultural, que d'alguna manera influeix en la pròpia evolució biològica i és un factor que moltes altres espècies no tenen. A part de que som conscients de que estem evolucionant, cosa que la majoria d'espècies no poden ser. No?
Potser per això seria possible que en el futur la nostra espècie doncs acabi donant lloc a una altra i que sigui millor.
La primera part de la frase la compro.
Sí, som conscients i sí.
La segona, depèn com te miris què és millor, perquè
és millor.
No hi ha unes espècies més adaptades que d'altres. Si mirem les espècies que ens envolten, si totes estan aquí, és perquè totes estan ben adaptades. Això no vol dir que l'adaptació sigui perfecta a l'ambient. Tot és millorable, l'evolució és molt xapussera. Treballa amb el material que té i selecciona el millor segons el que li convé en aquell moment, és a dir, segons les pressions de selecció que hi ha a cada moment. Jo quan deia que la cultura influeix, el que em refereixo és que nosaltres mateixos estem modificant aquestes pressions de selecció. Si nosaltres estiguéssim fent vida de caçadors-recol·lectors al desert del Kalahari, segurament ser miops ens implicaria menys possibilitats de reproduir-se perquè seríem menys eficients quan intentéssim caçar doncs, ocells amb un arc, perquè no hi veuríem
tan bé. No hi veuríem, exacte.
En el moment que estem en una cultura doncs, amb molt d'accés a doncs, tot el que és el tema de mèdic, etc., si jo no hi veig bé, vaig i em compro unes ulleres. Per tant, elimino una pressió de selecció. Abans hi havia parts doncs, que acabaven molt malament perquè els humans tenim un problema de canal del part degut a la locomoció bípeda
sí.
I el gran cervell que tenim. Per tant, el part és molt més traumàtic que moltes altres espècies de primats. Clar, abans, quan hi havia una dona que tenia els malucs massa estrets o un bebè que tenia el crani massa gran, el part podia acabar molt malament amb la mort de l'un o l'altre. Actualment, si estàs en una societat occidental amb accés a la medicina, doncs fan cesària i aire que vol dir vent. Per tant, hem eliminat una pressió de selecció. Això permet, per una banda, que els nadons amb cervells més grans puguin tirar endavant, però també permet que les dones amb malucs més estrets puguin tirar endavant. Per tant, anem a millor? No ho sé si anem a millor. En tot cas,
ens adaptem
anem
més
a algun lloc.
Anem a algun lloc. Doncs, David Alba, com sempre, un plaer molt interessant doncs, descobrir el camí de la nostra evolució. Ens veiem d'aquí un mes.
Ens veurem d'aquí un mes, moltes
gràcies. Que vagi molt bé.